Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, Pelotera, que és dilluns. Per fi és dilluns 18 de març del 2024. Comencem setmana amb fresca i amb moltes boires. No només ja en punts de l'interior, que és l'habitual, sinó també avui molta boira a la costa i al prelitoral. Durant tot el dilluns es mantindrà el cel entelat o mig tapat i a la tarda s'espera algun ruixat molt aïllat al Pirineu. Al migdia les temperatures pujaran tant com ahir i l'ambient direm que serà de plena primavera. Nova jornada de protestes a les presons catalanes. Després d'un dia de treva, els funcionaris tornen a bloquejar els accessos als centres per reclamar més protecció arran de l'assassinat d'una cuinera de la presó de Mas d'Enric, a mans d'un intern. Ara de seguida hi connectem en directe. A tot això, la consellera de Justícia, Gemma Ubasar, no pensa dimitir i per això avui el sector ha decidit tornar a plantar la reunió de mediació convocada pel departament. Mentrestant, Salvador Illa necessitaria els vots d'Esquerra o de Junts per Catalunya per ser president de la Generalitat, però no li caldrien els dels comuns. Això és el que diu la primera enquesta que s'ha fet pública des de l'avançament electoral i que avui trobem al digital El Espanyol. Segons el sondeig de Sociomètrica, el PSC guanyaria de 33 a 42 escons. Junts seria la segona força política i tindria entre 32 a 33. I Esquerra en perdria 5 i passaria de 33 a 28. El PP superaria Vox, amb 12 i 11 disputats respectivament. Els comuns n'aconseguirien 5 i la CUP 4. En parlarem avui a la tertúlia amb Mònica Terribas, Màrius Carol, Josep Martí, Teresa Cunillera, Miquel Samper i amb Mònica Hernández trepitjant l'ull de poll. Un dilluns, aquest tenim també novetats sobre les irregularitats de la parella d'Isabel Díaz Ayuso durant la pandèmia del coronavirus. Segons el diario.es i El País, Alberto González Amador, és a dir, la parella de Díaz Ayuso, va intentar vendre vacunes 5 vegades per sobre del preu real a Costa d'Ivori, però es va acabar enxampar. Per cert, que Rússia, oh, sorpresa, ha guanyat Vladimir Putin les eleccions russes amb un 87% dels vots. D'aquesta manera s'assegura quedar-se al poder, si així ho desitja, fins al 2030. I al Regne Unit ja tenim data per la reaparició de Kate Middleton. Segons el The Times, la princesa de Gal·les tornarà a mostrar-se en públic el pròxim dia 17 d'abril, és a dir, d'aquí un mes. Tot plegat avui que arrenca l'Hospitalet de Llobregat, la Fira Internacional Alimentària, el saló més important del món del sector alimentari. S'hi esperen més de 100.000 persones i l'inaugurarà aquest matí el rei d'Espanya. Als esports, el Barça fa un cop d'autoritat i aconsegueix una victòria molt important, 0-3 al camp de l'Atlètic de Madrid, on no havia guanyat ningú encara aquesta temporada. Joao Félix a la primera part i Lewandowski Fermín a la segona van fer els gols d'un Barça que va anar de menys a més i que situa l'equip segon després de gairebé mig any. Té 2 punts més que el Girona, que ara és tercer, continua 8 del líder, el Real Madrid. En fi, avui ho comentarem a la tertúlia de futbol amb Joan Jopallàs, Miguel Rico i Santi Segurola. I a quarts de 12 parlarem de plataformes de streaming. Farem una guia de preus, ofertes i continguts per tenir clar les opcions que tenim ara, ara que totes han decidit a pujar les subscripcions. Ho comentarem amb el nostre expert en cinema i cofundador de Filmin, d'una d'aquestes plataformes, en Jaume Ripoll. I amb el Marc Segueix i el Diàling, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Cop d'ull a la matinada. Serrat, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit a matinada, Agustí?
Sí, que els funcionaris de presons reprenen avui les protestes per l'assassinat d'una cuinera dimecres passat a la presó de Mas d'Enric, a Tarragona, i també per reclamar millores pel sector. Després de bloquejar els accessos a diversos centres penitenciaris divendres i dissabte, ahir els funcionaris van frenar les protestes durant 24 hores per facilitar la conciliació a les presons. Els reclusos van poder sortir de les cel·les i rebre visites i es van respectar els torns de feina habituals. Avui, però, els funcionaris de presons tornen a la càrrega i ja han avisat que plantaran el govern i no es presentaran a la reunió per intentar arreglar la situació.
A aquesta hora, de fet, ja han començat a mobilitzar-se a diverses presons del país. Per saber què està passant, tenim preparats diversos punts durant tot el matí de connexió. El primer és amb Enric Alcallà, que és precisament a la presó on van assassinar a la cuinera la setmana passada. Allí tenim l'Esteve Giral. Hola, Esteve, bon dia.
Bon dia, doncs aquí ara a prop d'un centenar de funcionaris de presons i treballadors també de la presó. Segurament sentiu com estan picant de mans, fent alguns crits demanant, com feien divendres, la dimissió de la consellera de Justícia Obasar i també la dimissió d'Armand Calderó, el responsable de mesures penals. Veurem què és el que passa al llarg del matí. A diferència de divendres, molta presència de Mossos d'Esquadra, de moment sense actuar, mirant-s'ho des de la distància, aquest doble bloqueig que impedeix l'entrada aquí a la presó de Masenric.
Gràcies, Esteve Giral, des del lloc dels fets, des del Catllà. Anem a un altre dels punts calents del cap de setmana, a la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès. Allà hi tenim en directe a les 6 i 5 minuts el Josep Ferrer. Josep, bon dia.
Bon dia, des de quarts de cinc els treballadors es concentren davant del centre penitenciari. Hi ha hagut una primera mediació amb els Mossos d'Esquadra, mediació que s'ha trencat fa uns minuts quan hi ha hagut moments de tensió. Ha estat quan els treballadors han volgut tallar els dos carrils d'accés de la carretera a la presó. Els Mossos han hagut d'emprar la força, la mínima força, però per retirar els manifestants. Hi ha hagut una nova mediació. Finalment, se'ls ha permès fer un foc al terra a la carretera i un parell de persones es dediquen a informar aquells que volen accedir a la presó. Per tant, la presó, si algú vol accedir, ho pot fer. Val a dir que hem pogut escoltar paraules dels treballadors queixant-se de la situació que viuen, de que entren a treballar i no saben si podran sortir en vida. Moltes paraules de desesperació i també crits de dimissió.
Anem també cap al centre penitenciari de Ponent per conèixer de primera mà també com està la situació. Allà hi tenim el Julen Andrés. Bon dia, Julen.
Bon dia. Ara més o menys hi ha una setantena de persones a l'entrada principal. Després hi ha un grup més petitet, d'unes 10 a una altra de les entrades, i ells tenen molt clar que no es mouran d'aquí, que avui no hi haurà relleus amb els companys que hi ha dins. Si és perquè ara hi ha uns 23 funcionaris treballant a la presó de Ponent, 9 dels quals del torn del matí d'ahir, que els han obligat a fer nit aquí a la presó, i és per això que ells estan en contacte amb els seus companys, però a priori avui tampoc no hi haurà relleus.
I tanquem, gràcies, Julen. Roda de connexions a Figueres, a l'Alt Empordà, des de l'exterior de la presó de Puig de les Basses. Allà hi tenim l'Anna Salvador, bon dia.
Bon dia, sí, desenes de treballadors del centre bloquegen la carretera que porta a la presó amb fogueres i tanques. Fa pocs minuts han deixat passar, això sí, un camió que portava menjar, però avisen que és una excepció per garantir que hi hagi prou aliments a dins del centre. Els funcionaris també asseguren que no pensen marxar fins que hi hagi dimissions al Departament de Justícia, qui culpen d'aquest assassinat a Mas d'Enric. Pel que fa a dins de la presó, diuen que hi haurà serveis mínims durant tot el dia, empresos dins de les cel·les. Ara mateix hi ha encara els treballadors del torn de nit. Normalment el canvi de torn el fan a 7:45, però de moment diuen que encara estan negociant com ho faran.
Gràcies, Anna. De moment, altres presons com Lledoners, tot i que hi ha presència de la policia, no s'han concentrat encara els manifestants. Estarem molt pendents de tots aquests punts aquí al món RAC1 durant tot el matí. Tot i aquestes protestes, la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, deixa clar que no pensa dimitir.
Sí, de fet, ha avisat que cal garantir la normalitat als centres i que, si continuen les mobilitzacions, no descarta fer actuar els Mossos. A més, avui diversos exconsellers i exalts càrrecs del Departament de Justícia i Presons publiquen un manifest al diari Ara en què surten en defensa del sistema penitenciari català. El signen, entre d'altres, el tinent del alcalde de Barcelona i responsable de Seguretat, Albert Batlle, que va ser secretari de Serveis Penitenciaris, i també els exconsellers de Justícia, Esther Capella, Carles Mundó i Josep Maria Vallès i Casadevall. Defensen que seria injust qüestionar tot el sistema per una sola tragèdia aïllada en 40 anys de trajectòria i demanen que les dues parts s'asseguin a parlar.
Mentrestant, atenció, perquè són les 6 i 8 minuts, ja tenim la primera enquesta de les eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig.
Sí, i pronostica una clara victòria del PSC. La publica l'Espanyol i assegura que Salvador Illa pujaria fins als 42 diputats. Ara bé, això el deixa lluny de la majoria absoluta, que són 68, i implica, per tant, que necessitaria o bé a Junts o bé a Esquerra per poder governar. Els de Carles Puigdemont serien segons amb 33 escons i avançarien els republicans, que es quedarien amb 28. Lluny d'aquests tres partits hi hauria el PP, que pujaria molt, i arribaria als 12, seguit de Vox amb 11, els Comuns amb 5 i la CUP amb 4. Els números impliquen, com dèiem, que Illa necessitaria el suport de Junts o d'Esquerra. No en faria prou amb els Comuns, ni tampoc sumant-hi el PP, com va passar a l'Ajuntament de Barcelona. En aquest cas, necessitaria, cosa poc probable, els vots de Vox. La governabilitat, per tant, estaria molt complicada, perquè Junts i Esquerra tampoc sumarien ni tan sols amb el suport de la CUP.
És a dir, que hem de veure diverses coses. La primera, que la victòria del PSC és clara, però molt lluny de la majoria absoluta, si el Parlament de Catalunya quedaria més atomitzat. És la primera enquesta. Aquí haurem de veure totes les variables que vagin apareixent aquests pròxims temps. També això serà interessant de veure.
La segona dada, i crec que la més important, és que per primera vegada en molt de temps el Parlament de Catalunya i l'independentisme no sumaria. És a dir, Junts i Esquerra més la CUP quedarien lluny de la majoria absoluta. És a dir, si sumes 33... És a dir, la tercera notícia és que precisament Junts passaria per davant d'Esquerra, 33 escons per Junts, i Esquerra 28, per tant, sumant els dos, quedarien, serien 61, més els 4 de la CUP, quedarien 65. Per tant, lluny de la majoria absoluta, i per tant, aquesta és l'altra de les notícies, que és que l'independentisme no sumaria. El PSOE podria escollir soci de govern, això és veritat, però el PSC seria soci de govern, això és veritat, i veurien com a... Però repeteixo, és la primera i encara queda... Per això, gairebé 2 mesos perquè hi hagin aquestes eleccions. Tot plegat, mentre avui comença oficialment aquest compte enrere per les eleccions, i aquest matí Pere Aragonès signarà el decret de convocatòria d'eleccions, i quan demà es publiqui el DOC, el diari oficial de la Generalitat, començaran el compte enrere, els 54 dies que hi ha fins la votació. A més, la convocatòria també obrirà el termini per demanar el vot per correu, Agustí.
Sí, es podrà fer fins a 10 dies abans de les eleccions, és a dir, fins al 2 de maig. Ara bé, tot i que avui es faci oficial, els partits ja fa dies que estan en precampanya, i entre ells el PSC, que ahir es va tancar el congrés del partit a Barcelona, que va treure pit d'haver pacificat, diuen, la situació política a Catalunya. De fet, avui Salvador Illa deixa clar una entrevista al Crònica Global que es veu guanyador i que no té cap por a una possible tornada de Carles Puigdemont.
No lo sé, pero es que tampoco, digamos, no alterará en nada, lo digo con todo el respeto del mundo, no alterará en nada nuestro planteamiento de campaña. Y ya ha participado en otras elecciones y hemos visto el resultado, lo digo desde el máximo respeto.
Per la seva banda, el PP encara no ha confirmat qui serà el seu candidat. Tot i així, segons llegim a La Vanguardia, diverses entitats constitucionalistes fan pinya per demanar a Alberto Núñez Feijóo que Alejandro Fernández encapçali la llista. Entre elles, la plataforma S'ha acabat, l'Assemblea Escola Bilingüe o alguns exmembres de Societat Civil.
I la parella d'Isabel Díaz Ayuso va intentar vendre vacunes contra el Covid 5 vegades més cares al seu preu real.
Ho expliquen avui el diari Oponés i El País. Alberto González Amador hauria fet d'intermediari d'un negoci per fer arribar vacunes d'AstraZeneca a Costa d'Ivori per 15 euros i mig, quan en realitat no costaven més de 3 euros. Tot plegat ho destapa una factura falsa del 2021 per valor d'uns 920.000 euros. El negoci no es va arribar a fer perquè El País Africà ho va paralitzar, però si se n'hagués sortit, el company d'Ayuso i els seus socis haurien embutxacat més de 2 milions d'euros en comissions, fent servir la mateixa empresa que ja havien fet servir el 2020 amb la compra-venda de mascaretes. De fet, en aquest sentit, El País apunta que, segons Hisenda, González Amador va cometre el frau de manera deliberada i amb un pla preconcebut.
I a tot plegat, el PP justifica les amenaces del cap de gabinet de Díaz Ayuso al diari.
El Digital ha explicat aquesta setmana que està, aquest cap de setmana, que està estudiant denunciar Miguel Ángel Rodríguez, el número 2 de la presidenta madrilenya, pels whatsapps que va enviar després que el Digital publiqués les primeres notícies que vinculaven la parella d'Ayuso amb casos de frau fiscal. Els missatges deien, entre d'altres, us titularem i haureu de tancar. Doncs bé, els populars li treuen ferro, i en parlava la número 2 del PP, Cuca Gamarra.
El senyor Rodríguez ha dado explicaciones y ha dicho que se trata de una conversación privada entre dos personas que tienen una relación personal.
La Federació d'Associacions de Periodistes d'Espanya i l'Associació de la Premsa de Madrid ja han fet costat al diari Oponés i demanen a Miguel Ángel Rodríguez que rectifiqui.
Déu meu. Bé, com era d'esperar, Vladimir Putin ha guanyat les eleccions presidencials a Rússia.
S'ha imposat amb més d'un 87% dels vots, la seva victòria més àmplia des que és president, i seguirà al capdavant del Kremlin per 5è mandat consecutiu, com a mínim fins al 2030. Una victòria que estava clara des del principi perquè només es van autoritzar 3 candidats opositors que en cap moment han tingut opcions reals. En la seva intervenció davant dels periodistes, Putin ha pronunciat per primer cop el nom de Navalny, d'Alexei Navalny, i ha qualificat la seva mort de trista.
Sobre Navalny, sí, ha mort. Sempre és trist. Hem tingut altres casos de gent que mor a la presó. No passa això també als Estats Units?
Bывало и неоднократно.
En total han estat 3 dies de votacions marcats per les protestes i accions encobertes dels detractors de Putin, que ahir al migdia van intentar saturar alguns col·legis electorals sabotejant les seves butlletes per demostrar el seu rebuig al president. Tot i això, només es van registrar incidències puntuals i no hi va haver cap detenció.
I la premsa britànica posa data a l'esperada reaparició de Kate Middleton.
Segons el diari The Times, la princesa de Gales tornarà a aparèixer en públic el 17 d'abril i serà llavors quan informi sobre el seu estat de salut. Mentrestant, durant aquest proper mes no dirà res, tot plegat després de la polèmica, els rumors i tota mena de teories conspiratòries sobre la seva desaparició. Els prínceps Guillem i Caterina han intentat acabar amb tota la tempesta, assegurant que Middleton donarà explicacions sobre la seva recuperació, però que només ho farà quan se senti realment preparada, sense donar més detalls. De fet, això quadraria amb la previsió inicial que havia anunciat la Casa Reial, que deia que la princesa estaria de baixa fins després de Setmana Santa.
Mare de Déu, tu, quin col·laborat més maco, quina última temporada de Crown, aquesta sí que és meravellosa. És a dir, ara diu, d'aquí un mes sortirà, però en lloc de dir, escolti, la notícia és aquesta, està bé, tranquil, sortirà. No, no, ara sortirà. O sigui, però clar, com sortirà? Bajo pali o sortirà... És que és al·lucinant.
Bueno, anem als esports. El Barça guanya 0-3 l'Atlètic de Madrid al Metropolitano i deixa gairebé sentenciada... Ets molt agosarat, també, ja.
Bueno, molt ben encarada.
Gairebé sentenciada vol dir que està... Vol dir que està.
Queden 9 jornades i el Barça té 9 punts de marge sobre el 5è classificat. Per tant, té molt ben encarada la classificació per la propera Lliga de Campions. Sí, sí, i amb 64 punts en té 9 sobre el 5è, que és justament l'Atlètic de Madrid, després que ahir l'Atlètic de Bilbao l'avancés davant del Barça, ha avançat el Girona, torna a ser segon 20 jornades més tard i és a 8 punts del líder, que és el Real Madrid. Tot això gràcies a un dels millors partits de la temporada. Feia més d'un any que l'Atlètic de Madrid no perdia a casa, justament contra el Barça, i ahir els de Xavi Hernández van tornar a endur-se els 3 punts gràcies a una segona meitat brillant, malgrat les baixes de Pedri, De Jong, Gavi i Valde. Joao Félix va marcar el 0-1, tot i les broncades del Metropolitano, i Lewandowski i Fermín van completar la golejada. Les notes negatives, la lesió de Christensen a l'escalfament i l'expulsió de Xavi per protestar. El tècnic es perdrà 2 partits i reapareixerà just a temps pel Bernabéu. Tot i això, el tècnic estava pletòric amb el partit dels seus jugadors.
Penso que fem un dels millors partits de la temporada, si no el millor. Partit brillant, davant d'un rival que no havia perdut aquí a casa, que és difícil que encaixi gol, ens posem segons, bé, és un moment, crec que és un moment per somiar. No descartem res, estem en el millor moment de la temporada, en el tram decisiu, per tant, molt content, molt satisfet avui.
No es va queixar de ningú, ahir?
Ahir no.
No. No, 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 pregunto. Pregunto si es va queixar, dic, no sé com... No, no dic res. Com era la frase del titular de...
El del Besa, el País.
Sí.
El Barça.
No, però és que
Buffon.
El Buffon.
Buffon, sí, sí.
És curiós el que passa amb tot plegat, és a dir, bueno, jo tinc una teoria, que és que sortirà el tema de renovar i avorar i de continuar.
Sí?
Oh, i tant. Tinguis cap mena de dubte, però no tinguis cap mena de dubte, que tornarà a sortir això, seguríssim. Ja veuràs, ja. Que ara la renovació queda té, ja veuràs, ja. Tu, fes-me cas, ja fa dies que t'ho dic, eh?
Sí, sí, és veritat.
Ja fa setmanes que t'ho dic, això. Vale, i una altra cosa que t'he de comentar d'això, que és que fixa't quina cosa té la Lliga, eh? El Barça li ha guanyat tots els partits a l'Atlètic de Madrid. Vaja, els 2 partits a l'Atlètic de Madrid. L'Atlètic de Madrid, el mateix al Madrid, en lloc d'un empat. Una victòria, un empat, però no, el Madrid no ha guanyat a l'Atlètic. I el Madrid ho ha fet exactament igual amb el Barça, que li ha guanyat els 2 partits. O sigui, li ha guanyat tots els partits. És curiós, això.
Sí, sí, sí.
Ara veurem què passa, perquè... Però, bueno, celebrem aquest marcador, perquè més està la mar de bé. Per ser la Lliga, ara?
S'atura fins aquí 2 setmanes pels partits de seleccions. El Barça tornarà el 30 de març contra les Palmes i el proper partit ja serà contra el PSG a la Champions. Ahir els francesos van golejar 2-6 al Montpellier amb 3 gols de Kylian Mbappé.
I quins 3 gols? I ni un, sobretot.
Sí, sí, n'hi ha un que és per tota l'escaire, des de fora l'àrea, una rematada que entra per tota l'escaire.
Bueno, aquesta és una altra que també et vaig deixar córrer, que és que tothom dona per fer-lo del Madrid, i a mi fins que no ho vegi no m'ho acabaré creient.
Sí.
Bueno, i a segona, victòria molt important de l'Espanyol, que va guanyar 0-1 contra el Saragossa a la Romareda.
Era l'estrena de Manolo González a la banqueta, el gol el va fer Javi Puado a la primera part, amb 3.000 aficionats de l'Espanyol a la graderia. L'Espanyol continua tercer a un punt de l'ascens directe que marca l'Elx. La nota negativa van ser les lesions de Martin Braithwaite, Brian Olivan i Rubén Sánchez. I en tennis, Carlos Alcaraz ha revalidat el Masters 1000 d'Indian Wells després de guanyar 7-6 i 6-1 al rus Daniil Medvedev. És el 5è Masters 1000 que guanya Alcaraz amb només 20 anys. Feia més de mig any que el tennista murcià no guanyava cap títol.
Per cert, que avui obre Alimentària.
Sí, és el congrés professional líder al sector. Es fa fins dijous a Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat i l'organització espera que hi passin 100.000 persones. A dins dels protagonistes seran els aliments dissenyats estratègicament perquè vagin bé per la salut, robots que fan la vida més fàcil a la cuina i també als restaurants, i la intel·ligència artificial. La fira inaugurarà aquest matí el rei Felip VI, que tornarà a Barcelona en la seva primera visita oficial a Catalunya amb la llei d'amnistia aprovada al congrés.
Passarà que l'AP7 torna a recuperar la normalitat després de les cues quilomètriques d'ahir, que es van allargar fins pràcticament aquesta matinada.
Sí, les tasques per retirar un camió que havia bolcat dissabte a la nit a l'autopista del Vendrell, direcció Barcelona, van complicar la mobilitat al sud del país. El camió va jugar contra una grua que estava assistint a un vehicle avariat i va bolcar fora de l'AP7. L'accident va causar la mort del conductor del camió i va deixar 4 ferits, un de crític, un de greu i 2 de menys greus. Els bombers no van poder treure el cos de la víctima mortal de dins de la cabina fins ahir a les 6 de la tarda, quan ja estaven en marxa els treballs per retirar el camió. Per facilitar aquestes tasques, durant més de 6 hores es va haver de tallar 2 carrils de l'autopista en sentit nord, i en plena operació tornada del diumenge, això va causar cues de fins a 15 quilòmetres, com deies, fins passades les 10 de la nit.
Per cert, que ara em diu l'Albert Sort una cosa respecte abans dels temps, respecte al futbol. I té raó, tu, que només hi ha un partit de Lliga en pràcticament un mes. I tu dius, bueno, com pot passar això? Sí, mira, ara s'atura la Lliga. O sigui, aquestes bestieses. S'atura la Lliga, per cert, ho he de dir perquè si no rebento. Per un partit amistós Espanya-Brasil contra el racisme. I tot arrenca amb Vinícius, que dius, hòstia, mira que hi ha motius per jugar partits contra el racisme, però col·locar Vinícius com a cap de cartell, hosti, Déu-n'hi-do, col·locar Vinícius de cap de cartell. Mira que n'hi ha, de gent per posar de cap de cartell per un partit d'Espanya-Brasil contra el racisme. Bueno, en fi, això una. Després, clar, s'atura després perquè hi ha Lliga, uh-huh, i final de Copa.
Sí.
I com hi ha final de Copa, no hi ha Lliga. Per tant, vol dir que ara tindran 15 dies sense futbol i després una jornada i 15 dies sense futbol.
Exacte.
Oh, sí, després sí, vindran 45 partits seguits en un quart d'hora. Sí, sí. Molt bé, noi. Pel que fa el temps, molta boira avui.
Molta, no? Sí. Tenim molta humitat i això es tradueix en boires, no només en llocs on és habitual, a l'interior, prelitoral, sinó també en molts punts de la costa i redueixen força la visibilitat. Per tant, molta precaució ara a primera hora quan sortiu de casa. Després es desfaran i quedarà un dia de cel enterbolit amb algun ruixat de tarda en punts del Pirineu. Les temperatures continuaran altes, com les d'ahir. De fet, ahir es van arribar als 28 graus, per exemple, a Vinebre i també a Riba-roja, i avui temperatures màximes de 22 a 26 o també més altes cap a punts del Pla de Lleida i l'interior de les Terres de l'Ebre. I els propers dies, demà es mantenen les temperatures sense canvis, baixen una mica de cara a dimecres, tornen a pujar a finals de setmana i baixen de manera més clara la setmana que ve. I de pluja, tot estirar, demà a la tarda alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu, dijous, divendres es podrien repetir aquests ruixats també en punts del Pirineu i pluja més general, potser de cara a diumenge. Podríem tenir ruixats a més punts del país, però cap gran situació.
No veu res,
No veiem cap gran situació. I dimecres comença oficialment la primavera.
Ai, sí.
A les 4 de la matinada ja serem oficialment a aquesta nova
estació. O sigui, ara ja serem a la primavera?
Sí, aquesta hora ja.
Aquesta és a les 4 de la matinada.
Exactament.
Vale, sí.
I ara mateix fa fresqueta. Tenim 9 graus a Vic i també a Lleida i a Girona, 12 a Tarragona, entre els 11 i els 15 a Barcelona i 7 a Puigcerdà.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
El diari. Una salutació molt cordial i una fortíssima abraçada, però de bo, avui la vull enviar al conductor de la furgoneta que porta els diaris a RAC 1. Ho dic perquè es deu haver desviat i el deu haver portat a Ràdio Nacional d'Espanya, perquè no hi ha manera. No hi ha manera, és que això costa. Estic fent un clapés aquí.
És un drama, això.
Però és veritat, és que... No, sí, que és un drama, oi tant, que és un drama. Sí, sí. Però, en fi, sí, és que aquestes coses, de la ruta al bacalao. Què, Marc Seguer?
Què, som-hi?
Som-hi.
Comencem el dilluns recuperant el... Jo sí, jo estic una mica nerviós avui. Perquè a la tarda tinc un duel pedalístic amb el Pedrol i...
És que no hi ha duel, però és que... No.
M'apretarà molt.
Home, és que et guanyaré, no tens res a fer.
És molt interessant. Oi, aquest tema, Sí. Molt interessant. No passaré tota la nit sense dormir, esperant el resultat.
És el nou Nadal al Carà, d'això.
Vols que et fem una crònica demà?
Sí. Endavant. Si vols que enviem gent a veure-us?
Va, seré xulo.
Ah, sí?
T'imagines, no.
Vale, diguem el lloc. Hora i lloc. Bueno, i lloc, estem a favor de dir-ho o no?
Sí, home, clar.
Sí.
Endavant.
Sí, ho diem o no?
Has reservat
sí.
Tu, endavant.
Vigila, fa molta vergonya liant això ara, si dieu el nom, però bueno, nosaltres mateixos.
No, home, si fa vergonya liant,
no ho diem. No, home, a mi sí, però no només a mi. Bueno, pensem-ho per d'aquí una hora.
Va, comencem el dilluns recuperant el tall guanyador de la setmana passada. És la cadena SER tirant la falca més desafortunada del món després d'un reportatge sobre l'11M.
Tanto Tatiana como Mar terminaron su turno dejando en estos dos hospitales de Madrid alguno de los más de 1.800 heridos que los atentados dejaron aquel 11M, guardias de 24 horas que acabaron durando cerca de 30.
No te pierdas Por tus muertos, la nueva comedia que llega a los cines con buen rock y muchas risas.
Sí, 23 minuts i avui a les 10 es posen les entrades per la... pel Festival de Cap Roig aquest estiu, que tindrà com a apertura... Els Cors. Aquesta cançó és una meravella. Es diu Old Town i fins i tot sona un hola a mitja cançó.
Romance has broke down. This boy is the same, honey, with you not around. I've been spending my time in the old town. I sure miss you, honey, but you're not around. You're not around this old town.
On hem arribat a les 6 i 27 del matí.
El món a RAC 1.
A aquesta hora donem un primer cop d'ull a les portades dels diaris. Víctor Cullell, bon dia.
Bon dia.
Avui amb força varietat, els editats de Catalunya destaquen la fi del Congrés del PSC en què hi va ser Pedro Sánchez.
Sí, La Vanguardia hi llegim. Illa demana a Esquerra i a Junts que no vetin un govern del PSC si guanya el 12M. El diari també afegeix que Sánchez defineix el candidat socialista com l'ideal constitucionalista que impulsarà la unitat de l'autogovern i cita una frase textual del president espanyol que ahir va dir que no hi ha res més antipatriota que defraudar Hisenda, referint-se al cas de frau de la parella d'Isabel Díaz Ayuso. El periòdico titula El nou temps del PSC. Sánchez impulsa Illa per presidir la Generalitat en una etapa que giri full del conflicte i abordi els problemes reals, diu el periòdico, i el Congrés dels Socialistes també ocupa la fotografia de la portada del diari Ara.
La processó més llarga no és a Andalusia ni a Castella i Lleó. Es troba cadascuna de les carreteres on el teu cotxe pateix com un costaler. Així que abans de viatjar, vagis o no de processó, passa la revisió oficial Midas exactament igual que amb el fabricant, però fins a un 40% més barata. Demana cita a Midas Ponés.
Midas, el taller oficial del teu cotxe. El taller oficial de la teva vida.
Soc de Legalitas perquè de vegades passen coses que no t'esperes. Com quan vaig tenir aquell accident i van aconseguir que m'indemnitzessin. O quan em van fer unes cremades durant la depilació làser i em van ajudar a guanyar la reclamació que vaig presentar.
Festa de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca allà al 900-106-08.
Ja saps que em tens aquí per al que calgui. Vaja, com mon pare. Si passa res, tu em telefones. A veure com em tens guardat el mòbil.
Doncs com a Pablo Bahí.
Doncs res, val més que hi posis a papa. Ja ho saps, per sortir el primer.
Per 17 milions, et fas pare de qui sigui. Extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. No et quedis sense cupó. Extra dia del pare de l'11. Ara, qualsevol vol ser pare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Gourmet La Vanguardia et porta l'aperitiu perfecte amb anxoves de l'Escala i vermuts Miró. Gaudeix d'una selecció de petites sardines, filets d'anxoves en oli d'oliva i en sal i una ampolla de vermut reserva, acompanyats amb pebrots del piquillo de finca La Barca i olives arbequines de Blai Peris. Tot per 35 euros. Només a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
El 22 de març celebrem el Dia Mundial de l'Aigua. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i al futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al planeta i les persones. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
En punt 6:45 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Víctor Cullell, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Que els funcionaris de presons reprenen avui les protestes per l'assassinat a la cuinera de Mas d'Enric, a Tarragona.
Sí, els Alabeu bloquegen els accessos a diversos centres penitenciaris. De moment, desenes de persones ja es concentren a Quatre Camins, Mas d'Enric, Puig de les Basses i el centre penitenciari de Ponent, en alguns casos fent fogueres i tallant la via amb pneumàtics.
El PSC guanyaria clarament les eleccions amb 42 diputats.
Ho diu la primera enquesta de les eleccions del 12 de maig, que publica l'Espanyol. Junts per Catalunya seria el segon partit més votat amb 33 escons i avançarien Esquerra, que en tindrien 28. Això quan avui
avui Pere Aragonès signarà el decret per convocar oficialment les eleccions. La parella d'Isabel Díaz Ayuso també hauria intentat fer l'agost venent vacunes contra el Covid 5 vegades més cares del seu preu real. Ho publica el diari Opuneix, ho hauria intentat vendre-les a Costa d'Ivori l'any 2021 en un negoci que finalment no va arribar a bon port. Sobre el cas de la venda de mascaretes, el País apunta que el xicot d'Ayuso va cometre el frau de forma deliberada i conscient, sabent que era il·legal. Vladimir Putin torna a guanyar les eleccions presidencials a Rússia. Com era d'esperar, ha guanyat per un marge molt ampli i seguirà al capdavant del Kremlin per cinquè mandat consecutiu, com a mínim fins al 2030, tot plegat en unes eleccions que no han estat transparents on no ha tingut un opositor real. I la premsa britànica assegura que Kate Middleton reapareixerà el 17 d'abril. Segons The Times, aleshores informarà sobre el seu estat de salut. La princesa de Gales no hauria de pronunciar-se durant aquest mes, cosa que ha generat tota mena de rumors i de teories conspiratòries sobre la seva desaparició de la seva vida pública. Als esports, el Barça guanya 0-3 d'Atlètic de Madrid i té molt encarada la classificació per la propera Champions.
Queden 9 jornades i el Barça té el 5è classificat a 9 punts. Justament és l'Atlètic de Madrid a qui ahir va deixar sense opcions en un dels millors partits de la temporada. A més, el Barça avança al Girona i és segon i té el Real Madrid a 8 punts. A segona, l'Espanyol guanya 0-1 al Saragossa en l'estrena de Manolo González a la banqueta. L'equip és tercer a un punt de l'ascens directe i Carlos Alcaraz ha revalidat el Masters 1000 d'Indian Wells després de guanyar 7-6 i 6-1 al rus Daniil Medvedev.
Avui comença la Fira Internacional Alimentària, el congrés líder del sector, que s'allargarà fins dijous. Es fa a Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat i l'organització espera que hi passin 100.000 persones per assistir a la fira. Felip VI torna a Barcelona per primer cop de forma oficial des que es va aprovar la llei d'amnistia al congrés. I la B7 ja ha recuperat totalment la normalitat pel seu pas pel Vendrell. Aquesta nit les autoritats han retirat el camió que havia bolcat a l'autopista en direcció a Barcelona, que va complicar la mobilitat durant tot el diumenge. L'accident dissabte a la nit va causar la mort del conductor i va deixar 4 ferits. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
La setmana comença amb fresca i molta boira.
Exacte, hi ha boires no només en punts de l'interior o sectors del prelitoral, sinó que avui també s'han format boires en punts de la costa. Aneu molt alerta perquè redueixen molt la visibilitat ara a primera hora. A mesura que avanci el matí es desfaran i quedarà un dia de cel enterbolit i després a la tarda amb algun ruixat aïllat en punts del Pirineu. I les temperatures que continuaran tan altes com ahir, un migdia càlid, amb màximes que es mouran entre els 21 i els 27 graus, tot i això, ara mateix fa fresca.
I quines són les temperatures actuals?
Doncs ara mateix tenim 9 graus a Lleida, Girona i també les Borges Blanques, 13 a Amposta, 11 a Banyoles, 12 a Tarragona i temperatures d'11 a 15 graus a Barcelona.
Pel que fa a les carreteres, a aquesta hora hi ha un carril tallat a l'AP7 a l'altura de l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, per un accident de matinada. De moment només provoca un quilòmetre de circulació intensa i, a banda, com deia la Mònica, la boira fa que s'hagi de circular amb precaució en diverses vies del Camp de Tarragona. Per exemple, a la 7 entre Vilaseca i Tarragona, la 27 entre la Pobla de Mafumet i Valls i la T11 entre Riudoms i Tarragona. Sí, 33.
RAC 1.
Arriba al Liceu, el Messies de Händel, amb l'arranjament que va fer Mozart. Un viatge espiritual i una celebració estètica sota la mirada de Bob Wilson i amb la direcció musical de Josep Pons. Del 16 al 26 de març. Entrades a liceu.cat.
Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
Vibra, la primera fira del benestar i sexualitat femenina. Vine a aprendre i a cuidar-te. Parlem de maternitat, adolescència, desig sexual, menopausa, salut hormonal i molts temes més. Vibrem juntes? Del 22 al 24 de març a Fira Barcelona. Consulta el programa a vibrabcn.com.
Passió.
Tradició.
Sentiment.
Història.
L'auto sacramental. Un petit tresor. Una joia vicentina. Cultura popular sacra.
A Sant Vicenç dels Horts, auto sacramental el dimarts 26 de març a les 10 de la nit i divendres 29 a 6:15 i a les 7 de la tarda.
Processó del Silenci. Divendres 29 de març a les 9 del vespre.
Ja és aquí el musical de Los Chicos del Coro. No et perdis l'emoció feta musical al Teatre Tívoli.
Adaptació de l'èxit del cinema francès amb la millor banda sonora en directe.
Deixa't endur per la història, les veus i la il·lusió d'aquest espectacle.
T'esperem al Teatre Tívoli. Entres a balanyanviu.com.
El Pèndol. Des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol. A Balmes 228.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Yachtmaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona.
Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Volar en helicòpter és una sensació única. Coptering t'ofereix un servei complet de trasllat de passatgers en helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava, la segona residència a la Cerdanya, un hotel a Mallorca, un restaurant especial. Aparca el cotxe, oblida't de cues i aglomeracions i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
La invasió russa d'Ucraïna ha obligat la Unió Europea a emprendre un llarg i difícil viatge. Passarà de 27 a 36 membres en una inversió geoestratègica en pau, seguretat i estabilitat. Vanguardia Dossier aborda la refundació d'Europa. Ja a la venda. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió.
Ja és aquí la setena edició del campus de futbol de Mundo Deportivo. Del 8 al 12 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mica Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
RAC més 1. Podcast.
Benvinguts. Què voldran prendre? El xef els suggereix el caviar i rematar-ho amb una mica de mel.
Mmm, deliciós.
Ara, el millor de RAC1 ho trobaràs en un sol podcast. La crem de la crem. Una selecció de 5 estrelles dels continguts de tots els programes.
Pero la pregunta que has hecho es que sobrevivir es una oportunidad para aprender a vivir.
Y yo la tengo clarísima, sobrevivir por el amor.
Estoy tan mal, me ve tan mal mi madre que me lleva al psicólogo y ya ahí le ponen nombre a lo que tengo, TOC, y me dicen que hay un tratamiento, ¿no?
A la app y al web de RAC1, la crem de la crem. Sigues, Sibarita. Queda't amb el millor.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Més enllà de RAC1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. El món a RAC1.
6:38, després d'un diumenge de treva, els funcionaris de presons reprenen avui les protestes després que dimecres passat un reclús matés una cuinera de la presó de Mas d'Enric, al Tarragonès. Són unes mobilitzacions que van començar divendres i que, tot i allargar-se durant el dissabte, ahir van tenir 24 hores de pausa per facilitar la conciliació a les presons. Els bloquejos d'avui, però, ja han començat. Fa ben bé una hora que els primers funcionaris ja s'han desplaçat fins a alguns centres penitenciaris del país per encetar una nova jornada de protestes per reclamar millores al sector després d'un crim que ha servit per desencadenar les protestes amb unes demandes que venen de lluny. Per saber què està passant a aquesta hora, tenim preparats diversos punts de connexió arreu del país. Repassem primer la situació a presó de Mas d'Enric, on es va produir l'assassinat i on aquesta hora hi ha més gent bloquejant els accessos. Esteve Giral, bon dia.
Bon dia, doncs, sí, bloquejada la presó de Mas Enric, com passava divendres, amb un doble bloqueig aquí a l'entrada, amb pintades d'Ubesart dimissió. També demanen la dimissió d'Armand Calderó, responsable de mesures penals, i la dimissió també del director de la presó. Diuen que no es mouran d'aquí durant tot el dia. Hi ha més presència policial de Mossos d'Esquadra que no pas divendres, però Mossos asseguren als funcionaris de presons, els han assegurat que no intervindran si es garanteix el pas dels serveis essencials, és a dir, de l'arribada de medicines i alimentació també aquí a la presó.
Gràcies, Esteve. On hi ha hagut molta activitat aquest cap de setmanes a la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès. Ahir hi havia treva, però avui també tornen a la càrrega. Allà tenim en Josep Ferrer, bon dia.
Bon dia. Una cinquantena de treballadors es concentren a aquesta hora davant de la presó de Quatre Camins. Asseguren que no marxaran d'aquí fins que no hi hagi dimissions i lamenten que els Mossos els impedeixin tancar totalment els accessos al centre penitenciari. Després d'uns moments de tensió, ara hi ha calma. Han fet una foguera i estan informant a tots aquells que volen entrar a treballar.
Gràcies, Josep. Anem ara cap al centre penitenciari de Ponent, on hi ha ben bé un centenar de funcionaris. Julián Andrés, bon dia.
Bon dia, estan bloquejant dues de les entrades de la presó de Ponent. No es mouran d'aquí, no hi haurà relleus entre els companys. Ara mateix hi ha 23 funcionaris treballant, 9 dels quals van entrar ja a les 7 del matí i han fet nit aquí a la presó. I el que sí que han fet és deixar entrar al personal de cuina perquè pugui fer de menjar als presos.
Gràcies, Julen. Un altre punt de connexió és a Figueres, on a mig quilòmetre de la presó de Puig de les Basses, desenes de persones ja fa gairebé una hora que han tallat l'accés al centre amb fogueres. Anna Salvador, bon dia.
Sí, bon dia. Una quarantena de treballadors ara mateix tallen l'accés a la carretera amb una foguera, tanques i cotxes des de les 4 del matí. Hi ha policia, tot i que de moment la protesta és molt tranquil·la i no han hagut d'actuar, sinó que s'ho miren des de lluny. Els treballadors exigeixen també dimissions des del Departament de Justícia, com a les altres presons, i asseguren que no pensen aixecar aquest tall fins que això passi, fins que hi hagi novetats. A dins de la presó hi ha serveis mínims, els presos s'hauran de quedar dins de les cel·les fins que la situació es desencalli.
Gràcies, Anna. I on han arribat més tard és a Lledoners, on fa tot just 15 minuts que una 60ena de funcionaris han començat a tallar l'accés al centre. Anna Hernández, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, aquest cop a diferència de divendres s'han reunit pràcticament a les portes del centre penitenciari i no a l'accés de la carretera. Hi ha presència policial, però de moment l'ambient és molt tranquil. Els manifestants han encès una foguera i barren el pas a la presó amb pneumàtics i una barricada de fustes. Ara estan reunits amb la direcció del centre per decidir qui deixen entrar o sortir i qui no, i la policia assegura que intentarà també negociar amb ells perquè aixequin el tall al llarg del matí.
Gràcies, Anna. Tot plegat, com dèiem, per protestar contra les mesures de seguretat i reclamar millores al sector. De moment, però, ja sabem que avui els sindicats plantaran al govern, Víctor.
La conselleria els ha convocat a les 9 del matí per intentar desencallar la situació, però ells ja han advertit que no s'hi pensen reunir fins que no hi hagi dimissions. En un gest cap als treballadors, que havien demanat nous interlocutors, a la reunió no hi seran ni la consellera, Gemma Ubasart, ni el secretari de Mesures Penals, Amant Calderó. La dirigiran altres alts càrrecs del departament.
Sigui com sigui, Ubasart ja ha deixat clar que no dimitirà i ha llançat un avís. Diu que cal garantir la normalitat als centres i que si continuen les protestes i els bloquejos, no descarta que actuïn els Mossos. Jordi Claret.
Discurs de la consellera no ha evolucionat massa des de divendres quan els treballadors van bloquejar l'accés a 5 presons del país. Ahir, de nou, insistia en asseure's a negociar sense línies vermelles per resoldre la situació. Una voluntat que no comparteixen els sindicats que avui preparen noves mobilitzacions. La consellera diu que estan coordinats amb tots els departaments, inclòs el d'interior, per normalitzar la situació davant de qualsevol imprevist.
Situacions d'aquests darrers dies no es poden tornar a repetir. L'obligació del govern és garantir els drets i la seguretat de totes les persones, de les persones internes, dels treballadors i treballadores. I per tant, l'únic que li puc dir és que tots els escenaris estan sobre la taula.
Els sindicats han rebut aquestes paraules com una amenaça i creuen que Ubasart no està tenint la capacitat de posar fi al conflicte de forma pacífica.
Tot i això, les demandes dels sindicats no han canviat, exigeixen la dimissió d'Ubasart, però també el cessament del responsable dels serveis penitenciaris, Amant Calderó. La consellera Ubasart, però, li va fer costat i qualifica la seva gestió d'exemplar.
El secretari va aguantar el sistema durant la pandèmia. Amant Calderó és la millor persona que podem tenir al capdavant del sistema i al capdavant en la gestió d'aquesta crisi. Per tant, no hi ha dubtes de la professionalitat i de la vàlua del secretari, com així ha demostrat des de, no des d'ahir, des d'abans d'ahir, sinó des de l'any 1984.
Qui també s'ha posicionat amb el govern són diversos exconsellers i exalts càrrecs del Departament de Justícia i de Presons, que han publicat un manifest al diari Ara en què surten en defensa del sistema penitenciari català. El signen, entre d'altres, el tinent d'alcalde de Barcelona i responsable de Seguretat, Albert Batlle, que va ser secretari de Serveis Penitenciaris, i els exconsellers de Justícia, Esther Capella, Carles Mundó i Josep Maria Vallès i Casadevall. En plana política, ja tenim la primera enquesta per les eleccions del 12 de maig, que pronostica una clara victòria del PSC. La Pública i l'Espanyol li assegura que Salvador Illa pujaria fins als 42 diputats. Ara bé, això el deixa lluny de la majoria absoluta, que són 68, i implica, per tant, que necessitaria o bé a Junts o bé a Esquerra per poder governar. Els de Carles Puigdemont serien segons amb 33 escons i avançarien els republicans, que es quedarien amb 28.
Lluny d'aquests tres partits hi hauria el PP, que pujaria molt i arribaria als 12, seguit de Vox amb 11, els Comuns amb 5 i la CUP amb 4. Les xifres impliquen, com dèiem, que Illa necessitaria el suport de Junts o d'Esquerra. No en faria prou amb els Comuns ni tampoc sumant-hi al PP, com va passar a l'Ajuntament de Barcelona. En aquest cas, necessitaria els vots de Vox. La governabilitat, per tant, estaria molt complicada perquè Junts i Esquerra tampoc sumarien ni tan sols amb el suport de la CUP.
Això quan avui comença oficialment el compte enrere per les eleccions, tot i que els partits estan en precampanya des del moment en què Pere Aragonès va anunciar l'avançament electoral, el cert és que serà aquest matí quan el president de la Generalitat signi el decret de convocatòria d'eleccions, que la roda començarà a girar. El cas és que aquest cap de setmana els partits ja han posat el xipre electoral. Com dèiem, ahir Salvador Illa i Pedro Sánchez van tancar el congrés del PSC a Barcelona traient pit d'haver pacificat, diuen, la situació política a Catalunya i reclamant també alinear el govern espanyol i la Generalitat en un mateix color polític. Els socialistes exigeixen un canvi urgent al país per passar pàgina al procés i un hi diuen als catalans, Sergi Giró.
Pedro Sánchez i Salvador Illa van aprofitar un auditori ple a passar amb una primera fila plena de ministres, exministres i barons socialistes per reivindicar que Catalunya està millor ara que el 2017 gràcies a l'aposta del govern espanyol i el PSC per pacificar el conflicte polític.
Los indultos, la ley de amnistía, son instrumentos, herramientas con un objetivo claro, que es el de la normalización política y el de la convivencia. Y cuando la convivencia gana, gana el crecimiento económico, gana el empleo, gana los derechos, gana la estabilidad política.
Cataluña tiene que pasar página. Pasar página es unir a los catalanes.
I van reivindicar també la necessitat de tancar un cercle socialista entre la Moncloa i el Palau si finalment Salvador Illa aterra a la Generalitat, el candidat del PSC, es veu guanyador.
Estoy convencido de que en el año 2028 Cataluña estará aún mejor que en el año 2024, con un gobierno socialista en España y otro gobierno socialista en Cataluña.
El PSC està preparat. Jo estic preparat i Catalunya està preparada. La millor Catalunya està per venir.
Sánchez i Illa també van enviar un missatge a Esquerra i Junts, els demanen que aparquin els vetos i assenyalen que l'únic que els ha unit els últims dies és atacar els socialistes.
A Madrid, el cas Ayuso continua fent-se gros com una bola de neu. Avui el diari Japonès i El País destapen que la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid va intentar vendre vacunes contra el Covid 5 vegades més cares del seu preu real. Segons el digital, Alberto González Amador va fer d'intermediari d'un negoci per fer arribar vacunes d'AstraZeneca a Costa d'Ivori per 15,5 €, quan en realitat no costaven més de 3 €. El País, però, finalment no va tirar-ho endavant. A banda d'aquest nou cas, avui els mitjans també aporten novetats sobre l'episodi de la venda de mascaretes. Llegim a El País que el xicot d'Ayuso va cometre frau de forma deliberada amb un pla preconcebut, segons Hisenda. Diu que era conscient en tot moment que pretenia lucrar-se i que ho estava fent de forma il·legal. En plana internacional, com era d'esperar, Vladimir Putin ha guanyat les eleccions presidencials a Rússia. S'ha imposat amb més d'un 87% dels vots i seguirà al capdavant del Kremlin com a mínim fins al 2030. Han estat 3 dies de votacions marcats per les protestes i accions encobertes dels detractors de Putin, que ahir al migdia van intentar saturar alguns col·legis electorals, sabotejant les seves butlletes per demostrar el seu rebuig al president. Tot i això, només es van registrar incidències puntuals, sense cap detenció. Va seguir la jornada electoral a Rússia el corresponsal de RAC1 a Moscou, Abel Gallardo.
Putin es va proclamar vencedor per una majoria amplíssima en un procés electoral ple d'irregularitats i en què el vot de protesta no va tenir cap efecte. El president rus, que ja té 71 anys, renova el càrrec per perpetuar-se en el poder fins al 2030, si abans no abandona el Kremlin. En la seva intervenció davant els periodistes, Putin va parlar de la mort de Navalny, que la va qualificar de trist succés. Per primer cop va pronunciar el seu nom, ja que fins ara sempre evitava esmentar-lo, i va assegurar que dies abans que morís havia aprovat un intercanvi de presoners en què incloïa el líder opositor.
Sobre Navalny, sí, ha mort. Sempre és trist. Hem tingut altres casos de gent que mor a la presó. No passa això també als Estats Units?
Bevola, inyadnakrat.
De les seves paraules es desprèn que no contempla el final de la guerra a curt termini. Després dels atacs a ciutats frontereres, Putin no va descartar la possibilitat d'afegir nous territoris ucraïnesos a Rússia i així crear una àrea de seguretat.
Ja encara en plana internacional, la princesa britànica posa data a l'esperada reaparició de Kate Middleton. Segons el diari The Times, la princesa de Gales tornarà a aparèixer en públic el 17 d'abril i serà llavors quan informi sobre el seu estat de salut. Mentrestant, durant aquest proper mes no dirà res. Corresponsal de RAC1 a Londres, Sergi Forcada, bon dia.
Bon dia. The Times ha parlat amb amics d'Universitat de la Princesa i anuncia el retorn públic de Kate Middleton per d'aquí a un mes. De fet, això quadra amb la previsió inicial que havia anunciat la Casa Reial. Havien dit que estaria de baixa fins després de Setmana Santa. Però tot i els tempos, el secretisme sobre l'estat de la princesa segueix generant tot tipus de teories. Els seus amics diuen que Caterina parlarà quan estigui preparada i que tant ella com el príncep Guillem estan entristits per la polèmica sobre la foto familiar retocada. La premsa britànica també publica avui, sense mostrar cap imatge, que diumenge els prínceps de Gales van ser vistos en una botiga de Windsor.
Als esports, el Barça goleja 0-3 l'Atlètic de Madrid al Metropolitano i es planta l'aturada per seleccions en el millor moment de la temporada. Els de Xavi Hernández han superat amb nota la setmana més important de l'any, s'han classificat pels quarts de final de la Champions i han avançat el Girona a la segona posició de la Lliga, Pedrol.
Sí, amb 64 punts el Barça en té 9 de marge sobre el cinquè, que justament és l'equip de Simeone, després que l'Atlètic de Bilbao l'hagi avançat. A banda, el Barça avança també al Girona, torna a ser segon 20 jornades més tard i és a 8 punts del líder, que és el Real Madrid. Tot això gràcies a un dels millors pitjors partits de la temporada. Feia més d'un any que l'Atlètic de Madrid no perdia a casa, justament contra el Barça, i ahir els de Xavi Hernández van tornar a endur-se els 3 punts gràcies a una segona meitat brillant, malgrat les baixes de Pedri, De Jong, Gavi i Balde. Joao Félix va marcar el 0-1, tot i l'esbroncada constant del Metropolitano, i Lewandowski i Fermín van completar la golejada. Les notes negatives: la lesió de Christensen a l'escalfament i l'expulsió de Xavi per protestar. El tècnic es perdrà 2 partits i reapareixerà just a temps pel partit al Bernabéu.
Enviada especial de RAC1 a Madrid, Marta Ramon, bon dia.
Bon dia. Al Metropolitano, el Barça va certificar el seu bon moment amb un marcador que feia goig i bones sensacions sobre la gespa, anant de menys a més. Des de l'anunci de Xavi, l'equip encadena 10 partits sense perdre, i després de l'alegria a la Champions, el cop a l'Atlètic de Madrid és una reivindicació per mirar cap amunt a la Lliga. Bona part del triomf, coral i treballat, s'explica pel pas endavant dels pals de paller amb galons com Koundé, Gundogan o sobretot un Lewandowski al nivell que es necessita un crac diferencial. Xavi somia.
Estem parlant de versions pràcticament de tothom avui, brillant. Ter Stegen, Koundé, Araujo, Cubarsí, i així repassant tots, penses, han fet un partidàs tots com a equip i a nivell individual, Sergi Roberto, Gundogan, mateix Fermín, no, Rafa, hem fet les coses de manera excel·lent avui, i sí, per això estem molt contents, ho hem celebrat, i sí, crec que és un moment per somiar.
Xavi va haver de veure la major part del partit lluny de l'àrea tècnica, expulsat per protestar, i segons l'acte de Sánchez Martínez, per cridar i fer gestos de desconsideració. L'entrenador blaugrana ja va ser expulsat a Getafe.
Ara el Lliga s'atura fins d'aquí a 2 setmanes pels partits de seleccions. El Barça tornarà el 30 de març contra les Palmes i el proper partit ja serà contra el PSG. Ahir els francesos van golejar 2-6 al Montpellier amb 3 gols de Kylian Mbappé. I a segona victòria molt important de l'Espanyol.
Sí, va guanyar 0-1 contra el Saragossa a la Romareda en l'estrena de Manolo González a la banqueta. El gol el va fer Javi Puado la primera part, amb 3.000 aficionats de l'Espanyol a la graderia. L'equip continua tercer a un punt de l'ascens directe que marca l'Elx. La nota negativa van ser les lesions de Martin Braithwaite, Brian Olivan i Rubén Sánchez. A la Lliga Femenina, el Barça va golejar 7-0 al Granadilla i continua líder invicte amb 9 punts de marge sobre el Madrid. En tennis, Carlos Alcaraz ha revalidat el títol del Masters 1000 d'Indian Wells després de guanyar per 7-6 i 6-1 al Rusdanil Medvedev, i tot això el dia que comença l'edició 103 de la Volta a Catalunya, amb la primera etapa a Sant Feliu de Guíxols.
I un últim apunt, perquè Felip VI torna avui a Barcelona en la seva primera visita oficial a Catalunya amb la llei d'amnistia aprovada al Congrés i amb les eleccions convocades pel 12 de maig. El rei espanyol inaugurarà la Fira Internacional Alimentària i també entregarà el Premi Regne d'Espanya a la trajectòria empresarial. Arribarà a Barcelona després de passar el cap de setmana esquiant a l'estació de Formigal, al Pirineu Aragonès, en un viatge de caràcter privat.
Com dèiem, el monarca començarà la Fira Internacional Alimentària, que és el Congrés Professional Líder al Sector. Es fa fins dijous a Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat i l'organització espera que hi passin 100.000 persones a dins. Els protagonistes seran els aliments dissenyats estratègicament perquè vagin bé per la salut, robots que fan la vida més fàcil a la cuina i als restaurants, i, com no podia ser d'una altra manera, la intel·ligència artificial.
Sí, 53, fem una pausa i tornem.
Has deixat de prendre llet perquè et causa malestar? A Ametller Origen recuperem la llet fresca amb proteïna A2 que bevien els nostres avis. La llet llet de Ametller Origen és vintage, però mola, perquè és, segons diversos estudis, naturalment més digerible.
Descobreix la nova gamma de llet fresca i iogurts llet llet, així com els seus beneficis, a lletllet.cat.
Colnatur i Anna Milán.
Les meves amistats estan totes amb allò de ja no em moc com abans. Ei, que no sabeu que els 50 són els nous 30?
Confia en Colnatur Complex, col·làgen, magnesi i vitamina C, que t'ajuda a cuidar les articulacions.
Que si es nota, prova'l 3 mesos i després ja m'ho explicaràs. Uneix-te al moviment Colnatur.
El teu especialista en col·làgen d'origen natural.
Saps que per fer una rajola de xocolata calen 1.700 litres d'aigua? I que només el 2,5% de l'aigua del planeta és dolça? I que en una dutxa normal cauen 18 litres per minut? Vine a Aigua, una exposició sense filtre, i descobriràs 1.000 formes d'estalviar aigua.
Cada gota compta, cada gest compta. Museu de Ciències Naturals de Barcelona, Parc del Fòrum.
A SM Savall estem compromesos en fer un món més sostenible, un país més verd. Retirem tot tipus d'amiant de forma segura. Protegim així el medi ambient. Menys amiant, més vida. SM Savall. Truca'ns al 93 714 1988 o més informació a smsavall.es.
A Montse Interiors dediquem aquesta falca a tots els pares. Els que donen bons consells, els que es fan una mica els durs, els que gaudeixen amb els nets i els novells pels que aquest és el seu primer any. Per a tots, felicitats. I a la resta, recordeu que fem descomptes del 20% en producte propi per si voleu triar un regal. Felicitats, pares.
El món a RAC 1.
6:55. I a aquesta hora, Així és la gent, la secció del Marc Artigau, en què cada dia ens explica el món des del punt de vista d'una persona. Avui, el cambrer efusiu.
Hi ha un restaurant al costat de casa dels meus pares amb un cambrer massa efusiu. Aquella estreta línia que separa la simpatia, la cordialitat de la vergonya aliena. Era molt alt, amb els ulls clars i els cabells tenyits. Estudiava interpretació en no sé quina escola. Ens saludava sempre i ens preguntava que què tal tot. Prenia nota i feia comentaris com suc de civada, per anomenar la cervesa, i quantes calories hauríem de cremar per aquestes postres. A mon pare el fotia de molt mal humor. Fins i tot vam deixar d'anar-hi durant un temps i aleshores, quan ens el trobàvem, a l'estanc o per la plaça, el saludàvem amb un somriure i intentàvem no aturar-nos. Però no sé per quin motiu, la rutina, potser, hi vam tornar. Nosaltres intentàvem respondre amb monosíl·labs, que entengués que no formaven part del seu joc, però res, fins que un dia va desaparèixer. El cambrer l'havien agafat per un càsting. Ara fa de cambrer, també, però en una sèrie del migdia, amb els cabells tenyits i els ulls clars. És tan simpàtic el personatge que no para de guanyar seguidors a les xarxes.
I ara escoltem la recomanació que ens fa la Gemma Herrero per aquest dilluns.
Emma Morán no ha cumplido aún los 30 años y es de las jóvenes creadoras que hay que seguir de cerca después de comprobar el éxito que ha tenido con su serie Extraordinary, de la que también es guionista. Se acaba de estrenar la segunda temporada y mantiene el tono descarado, el humor absurdo y mordaz de la primera. ¿Qué de qué va? De un Londres, un mundo en el que al cumplir los 18 obtienes un superpoder, algunos de ellos absolutamente disparatados. Pero a Jen, la protagonista, no le ha pasado. Está desesperada y ya tiene 25 años. Ideal para ver con adolescentes, aunque no obligatorio, su gran baza es que sus episodios de 30 minutos siempre te dejan ganas de más. Es divertida, original, deslenguada, de las que ves con una sonrisa y te provoca varias carcajadas. Puedes encontrar Extraordinary en Disney Plus.
Y ahora anem al diàleg.
La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
Marc Sagués, bon dia.
Bon dia. Al matí, a Codina de RAC 105, truquen a una noia a qui se li està resistint l'examen del carnet de conduir i l'ajuden amb el rigor i la preparació que a ells els caracteritza.
Quants errors vas fer l'última vegada?
No vull dir-ho, prefereixo no dir-ho.
No, digue'l.
10.
És un suspense total.
Aina, una pregunta. ¿El efecto túnel provocado por una velocidad excesiva es especialmente peligroso en A, autopistas y autovías, B, las intersecciones o C, los adelantamientos?
Bien. La B,
las intersecciones. Ah, me has registrado.
Y a la COPE, el Manolo Lama desvela el próximo rival de La Roja.
España ahora en las ventanas de marzo tienen un partido... Uno en Colombia frente a Londres.
Efectivo.
Uno en Colombia frente a Londres.
Tú eres muy malo.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
RAC 1.
Platja.
Muntanya.
El poble! Si vols que aquestes vacances vagin rodades, anticipa't i prepara el teu cotxe. Compra els teus pneumàtics a Rodi Motor Services i evita les cues d'última hora. Entra ja a Rodi.es o vine al teu taller més proper i descobriràs els nostres increïbles preus. Rodi Motor Services, motor de confiança.